doncs precisament avui m'acomiado de les zones hertzianes abans que la meva veu entri en la fase de desgast que li incapaciten per un ofici que requereix claredat en l'expressió i en la dicció. I la veu de 89 anys s'enfarfolla o ensopega amb imprevistos lapsos de memòria. I penso que val més adonar-se'n a temps i prendre les mesures pertinents. En aquesta professió de la comunicació radiofònica, l'eina imprescindible és la veu, a diferència de la comunicació escrita.
D'aquesta manera, al març del 2009 s'acomiadava a la ràdio l'escriptora Teresa Pàmies. Unes col·laboracions a aquesta casa Catalunya Ràdio que van durar una pila d'anys i que venien precedides de la memòria de més de 30 anys de l'exili. Aquest 2022 en farà 10 anys de la mort de la històrica militant comunista. Avui la recordarem a través de les cartes que va escriure al llarg de la seva vida, cartes personals i professionals, dirigides a editors, a fills, al marit, amics, a directors de diari. M'agrada escriure, m'agrada rabiosament. És un retrat íntim que ha recollit la Montserrat Bacardí. Avui ens acompanya juntament amb un dels fills de l'escriptora, el també escriptor Sergi Pàmies. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
A veure, un recull de cartes, n'hi ha més d'una trentena. D'entrada, vull saber com heu fet la selecció, perquè, clar, són cartes, algunes de molt, molt íntimes, no? Sergi, directament dirigides a tu, d'altres més professionals. D'on surten aquestes cartes i per què ara es publiquen i per què són 30? Montserrat.
Bé, són moltes preguntes. Bon dia i moltes gràcies, en primer lloc, per l'interès. M'ha emocionat molt sentir la veu de la Teresa Pàmies acomiadant-se amb aquesta lucidesa. Les cartes neixen d'un interès meu per l'escriptora des de fa anys i també un interès per aquest gènere, no? per les cartes, que em sembla que és un material que dona sempre una altra mirada i una altra veu, en aquest cas, amb una escriptora. Aleshores, les cartes provenen bàsicament de dues fonts. D'una banda, el fons personal de Teresa Pàmies, que custodia Sergi Pàmies, i de l'altra, la recerca en arxius, en biblioteques, en tota mena de centres de documentació on hi pogués haver cartes de Teresa Pàmies, que va ser una recerca bastant laboriosa, perquè la veritat és que més aviat trobava molt poca cosa d'entrada.
I després la selecció, no?
Sí, la selecció, teníem aquesta intenció, no?, que presentés la Teresa Pàmies al complet, com si diguéssim, no?, la faceta més professional, la seva vida laboral, que és una part important, perquè a més ella es va veure guanyar les garrofes de seguida que va arribar aquí l'any 71, després de 30 anys d'exili. I també la faceta més personal, no? La faceta, les relacions amb la família, amb una família separada per l'exili. Per tant, volíem una mica que fos això, un recull que cobrís la vida completa de Teresa Pàmies.
El pròleg, el Sergi Pàmies, explica que té una sensació que faci el que faci, tant si es publiquen com si no, ho estàs fent malament, no?
Sí, bé, els que hem de administrar, gestionar o defensar, homenatjar un llegat públic, és diferent d'un llegat privat. El debat privat ja és difícil, però quan has de gestionar un llegat públic no has de pensar tant en el que faries tu com en el que faria ella. I de vegades has de fer coses que ella no faria, perquè a lo millor ella era molt reàcia a aquest tipus d'homenatges i tu penses, doncs, precisament perquè o sigui, l'absència és un factor determinant a l'hora de prendre decisions. I sí que és veritat que, com sempre, t'equivocaràs, facis el que facis, i el que has d'intentar és trobar un cert equilibri entre la coherència i l'honestedat.
Hi ha un moment, hi ha una carta que t'escriu a tu, crec que és de 22 de setembre del 1980. Estimat fill, que acaba dient ton pare no t'escriu perquè és a Madrid. M'ha dit que et va escriure la setmana passada i que la carta era llarga i amb pocs consells. T'esperem dissabte, però continua escrivint les teves cartetes que algun dia potser tindran una significació o un valor testimonial que ultrapassi la crònica familiar i perdona la petulància.
Sí, això és una carta que em va enviar quan jo estava a l'exèrcit. A l'exèrcit, no com a professional, sinó a la mili. I aleshores ella va fer un llibre, que la Montserrat l'ha tret d'aquest llibre, aquesta carta, que és un llibre que es va dir Cartes al meu fill recluta, d'acord? Perquè jo ho feia tot en llibre, ho passava tot pel Turmix. I el va presentar a l'editorial amb les meves cartes. O sigui, el llibre havia de ser les seves i les meves.
Tenia el teu permís o no?
10 minuts abans de tancar el pacte, jo em vaig assabentar i li vaig dir, escolta, això no m'hauries d'haver demanat permís? I em va dir, home, és evident que no. I jo li vaig fer retirar. O sigui, va ser un conflicte materno-filial d'alçada. Ella va tirar pel dret, ho va entendre, no li va agradar, però ho va entendre, i va publicar el llibre, que va sortir, i es va publicar sense les meves cartes.
I hi ha moments que, clar, que tinc ganes de llegir les rèpliques, no? També és la gràcia... suposo que la gràcia del llibre o de la publicació és només llegir les cartes de la versió de la Teresa Bàmies, però a vegades contesta cartes, no?
Sí, però fixa't que això la Montserrat ho sap molt millor perquè s'ha especialitzat en aquest tipus. Hi ha llibres que hauràs vist en molts llocs que són correspondència, no? Posa correspondència entre, i tens les dues. D'anada i de tornada. Aquí no teníem això, hagués estat molt difícil, per no dir impossible, trobar totes les cartes de resposta, però també és un altre gènere. O sigui, hi ha un gènere que és el no tenir la carta de resposta. Les correspondències són molt interessants, n'hi ha hagut recentment de molt interessants publicades, però jo crec que el fet de que no hi hagi la resposta a vegades pot crear és un cliffhanger, saps? O sigui, és un esquer perquè et quedis una mica amb les ganes de saber i retrata molt més una part, el subjecte emissor de la carta i el que sovint pren la iniciativa.
He sentit la mateixa esgarrifança que al cementiri de Balaguer quan vaig recollir-me al peu del clot on jau la nostra dolça mare. Una por aterradora de morir a l'exili. Vaig recordar tots aquells que hem enterrat a l'exili, els tristos enterraments als quals tu i jo hem assistit amb les nostres pobres i estimades banderes damunt els taüts de vells companys i germans del desterrament.
Aquest és un fragment d'una carta del 1971 que Teresa Bàmies va enviar al seu germà Josep. Teresa Bàmies es va exiliar a França, a la República Dominicana, a Mèxic i Iugoslàvia, a la República Txeca després de la guerra. Una de les pors era morir a l'exili, no?
Sí, sí, i tant. En efecte, aquesta era una dels pànics, diguem-ne, de l'exili. La possibilitat de no tornar, de fet, no? La permanència a l'exili. De fet, a l'exili va morir el seu pare, Tomàs Bàmies, i per les també cartes que hem trobat d'aquell moment i per documents diversos, es veu que aquella experiència va ser molt dolorosa, molt trista, molt tràgica. Hi ha unes fotografies que una vegada em va ensenyar el Sergi Bàmies en un cementiri, en una sala sense cap mena d'imatge, tot fred, tot glacial, a la Txèquia d'aquells moments. És una imatge aterradora, esborronadora del que devia ser l'exili, no? Aquella fredor tan terrorífica de morir o de viure, fins i tot, en tan poca companyia, diguem-ne, amb tant desarrelament.
El que li permet tornar, de fet, és que guanya un premi, guanya el Pla, i això li obre les portes de tornar a Barcelona, crec, i tornar-se a establir aquí en un moment en què potser no ho tenia tan previst, no?
No, ella aprofita l'oportunitat, el tren que passa per davant. Ella, gràcies al premi, que eren 200.000 pessetes, com que el premi és un llibre escrit a mitges entre ella i el seu pare, és a dir, el llibre el fa la meva mare, però a través de les memòries del seu pare, és un diàleg entre els dos, ella guanya el Premi Josep Pla i decideix que les 200.000 pessetes es repartiran, i aquí és on jo m'hagués escandalitzat, 100.000 li donarem al partit, que seria les 100.000 de l'avi, i 100.000 les dedicarem a fer el trasllat, a poder pagar l'entrada per un pis de lloguer. Estem parlant d'un pis de lloguer.
Aleshores vivíeu a París, no?
Vivíem a París i no teníem la idea permanent des del primer dia que la meva mare va sortir de Catalunya de tornar, però ella el que no veia és l'oportunitat. Havia fet algun viatge abans perquè havia aconseguit el passaport finalment a l'any 70, i tenia molta la convicció de que si trigava més, els fills ja no voldríem tornar, que era una cosa molt habitual entre els exiliats. Quan els fills ja eren adolescents, era molt difícil fer-los tornar.
Tu tenies 11 anys.
Jo en tenia 11, el meu germà en tenia 15. I estava al límit. I aleshores va decidir que era el moment i el va agafar el toro per les banyes i va decidir, contra l'opinió del meu pare, del partit, dels seus amics, dels seus, de tothom, tornar. I va tornar i li deien, oh, te'ls emportes a l'Espanya de Franco, perquè Franco encara era viu, el 71. Sí, sí. I ella va tornar i es va instal·lar aquí al carrer Casanova i va començar una nova vida ja com a escriptora, eh?
Tu què recordes d'aquella tornada a Barcelona amb 11 anys?
Tinc un record, jo crec que idealitzat, que l'he convertit en literatura, però tinc un gran record dels, no només dels primers dies, que per mi van ser traumàtics, perquè clar, això a vegades no s'entén, però quan l'exili d'un exiliat acaba, comença l'exili dels seus fills. Perquè nosaltres tots hem nascut a altres països. I, per tant, quan vaig venir aquí vaig tenir la percepció de que canviava completament la meva vida i tinc imatges que les he anat idealitzant, el pas de la frontera, el canvi de trens a Cervera, la visió d'una pissarra que posava calamars a la Romana. És a dir, tinc algunes idees, imatges que ja no sé si les he vist, si les vaig veure o si me les he inventat.
Hi ha una imatge, hi ha fotografies també en aquesta publicació, hi ha una imatge del Sergi i el teu germà Antoni passant unes vacances a la Unió Soviètica, no es concreta ben bé a quina zona de la Unió Soviètica, allà ets petitet.
Sochi, Crimea, sí.
De vacances, no? Estàveu allà? Sí. Això era Rússia.
Nosaltres, això s'ha d'explicar. Nosaltres cada dos anys aprofitàvem la prerrogativa de que el meu pare fos dirigent comunista per retrobar-nos amb els meus germans grans, que vivien a la Unió Soviètica i no tenien la possibilitat de venir a París. I aleshores aprofitàvem un circuit que hi havia per dirigents comunistes, és a dir, un privilegi, de passar les vacances cada dos anys a qualsevol país d'aquests comunistes. Vam anar molt a Romania, a Iugoslàvia, i en aquest cas és un viatge que crec que és del 65 a Crimea, a Sochi, que era la Unió Soviètica aleshores.
És al·lucinant com ha canviat la manera de comunicar-nos les cartes, perquè, clar, t'adones del contacte humà com ha canviat amb relativament poc temps, no? Perquè una de les primeres coses que normalment Teresa Pàmies explica a les cartes sempre és escriu-me més sovint, fa temps que no sé res de tu, em van dir que vas escriure però la carta potser s'ha perdut perquè estava a Chicago. Clar, això avui en dia és impensable i tampoc ha passat tants anys, no?
Sí, sí. Jo en aquest sentit sempre em sembla que és molt important de recuperar aquests epistolaris, singularment els de l'exili, que era l'única possibilitat de comunicació amb la resta del món, diem-ne, no? I per això també una mica l'interès i la iniciativa. I sí, sí, clar, en efecte, acostumats avui amb aquesta comunicació immediata, és un canvi molt, molt notable. I a més, també, de vegades, jo crec que les cartes d'aquestes, amb aquestes circumstàncies, reflecteixen és molt important el que es diu i el que no es diu, no? De vegades t'adones que hi ha una sèrie de sobreentesos o de silencis que són molt eloqüents. I clar, això per mi encara té un interès afegit, i després hi ha l'interès afegit en el cas de la Teresa Pàmies, que escrivint cartes escriu literatura.
Sí, després hi ha un element important, i és que el fet de recuperar cartes i correspondències d'aquesta mena et situa en un grau d'intimitat diferent. És a dir, si tots aquests episodis s'haguessin produït ara, tindríem whatsapps que dirien ja he arribat a Chicago, però no tindríem la conversa íntima de remembrança, de record, de nostàlgia. O sigui, el moment en què tu et tanques i des d'allà decideixes transmetre un missatge que ja saps que trigarà temps en arribar, que serà consumit no a través de la immediatesa d'un WhatsApp, sinó amb la lentitud, inclús evocadora, perquè quants de nosaltres, quan rebíem cartes, les rellegíem, o sigui, les converteixes en un espai d'intimitat. Això s'ha perdut completament.
I acaba sent un tresor, no?
Sí.
I la prova és que les va guardar en el seu pis durant una pila d'anys i que crec que tu les recuperes quan ella mor, no?
Sí, i a més ella les guardava de manera sistemàtica també amb la idea de documentar la seva vida i les seves cartes, no? Per tant, jo crec que també és una oportunitat, que això no és exclusiu de la Teresa Pàmies, de recuperar un gènere que s'ha perdut, però amb el qual s'han perdut moltíssims matisos sobre la distància i les relacions humanes.
Una altra cosa que segurament us va canviar la vida.
Doncs sí, ja tenim tele, he claudicat. Però, com diu Miguel Delibes, la llaman la teletonta, pero los tontos son los televidentes que se lo tragan todo. Yo solo veo programas que me interesan. Penso igual. Aquesta serà la regla a casa nostra. L'hem ficada a la cambra dels llibres, no al menjador. I anirem quan passin una vella enyorada pel·lícula, algun esdeveniment important, algun debat o futbol, quan tu hi siguis, esclar.
És a dir, va caure i al final es va posar una tele a casa, però veig que li va costar. Aquesta és una carta que t'envia tu també, Sergi, el 1980. Crec que aquí també estaves fent la mili, potser?
Sí, sí, és la mateixa carta.
És la mateixa, sí.
El que passa és que eren cartes molt llargues, perquè, clar, a la mili una de les coses que tens és molt de temps per escriure'n i per llegir-ne. I llavors aquest és un episodi important, perquè jo ja havia... Ja era independent en el sentit que vivia al pis de sota dels meus pares, que és una independència molt relativa, gairebé
vigilada,
autonòmica. I aleshores ella ja, per això em diu quan vinguis, perquè oficialment ja no vivíem junts, que és una cosa que es podia fer aleshores i que ara seria impossible també. Però sí, jo vaig viure sense televisió i ara em dedico a la crítica televisiva. És tot un símptoma. El primer que vaig fer quan jo vaig independitzar-me va ser anar a comprar una tele de segona mà i passava 8, 9 hores, 10 hores veient tele perquè havia de recuperar tot el mono que tenia de no haver-la vist de manera natural. I és important perquè el fet de no haver tingut tele a casa va crear un ambient de dedicar-te a altres coses, llegir, escriure, dibuixar, tocar la guitarra, tota una sèrie de coses que no hauríem fet mai si haguéssim tingut televisió.
De fet, tu preguntes si a l'Emili toques la guitarra, la teva mare.
Sí, no? Sí. I la resposta és sí.
Montserrat, tu t'has passat molt bé, no? També recopilant totes aquestes històries, totes aquestes relacions humanes, perquè ara estem parlant molt de la relació amb els fills, d'aquestes cartes més personals i familiars, però Teresa Pàmies reclama deutes, hi han cartes en què es queixa les editorials de que no li han pagat els llibres o que hi ha cobrat aquell premi. N'hi ha una amb el Lara que crec que li ofereix una publicació. També li diu, escolta'm, si t'interessa, a mi això m'ha anat bé, fes el que et sembli amb aquesta publicació, no? Vull dir que hi ha de tot.
Sí, sí, realment aquestes coses les fem perquè ens ho passem bé, perquè ens ho passem molt bé, i en efecte també surt la Teresa Pàmies més combativa i defensora dels drets laborals, diem-ne, que és una cosa que sembla mentida, sempre s'hi ha de lluitar, no? Reclama, per exemple, que li paguin els articles que escriu per Mundo Diario, o les reclama que li paguin els drets de per llibres venuts de Va ploure tot el dia, la novel·la Va ploure tot el dia... O després, coses que també revelen la fragilitat, diguem-ne, de la fama, entre cometes, no? Quan li ofereix una novel·la tan meravellosa com Amor clandestí a l'editor, Lara, de Planeta, que no li publica. És una cosa que, francament, o sigui, li ofereix, diguem-ne, la possibilitat de traduir-la, no? I no surt, la traducció no surt. I després hi ha una carta que és realment... aquesta troballa, la veritat és que em va fer una il·lusió enorme. A l'Arxiu General de l'Administració, a Alcalá de Henares, una carta a la Ricardo de la Cierva, que era un alt responsable de la censura, dient-li, home, tinc aquí 50.000 llibres censurats, si us plau, algun, agilitzeu-lo, perquè ja està bé, no? O sigui, les típiques coses que feien els escriptors en això, sota el franquisme.
Crec que després, Sergi, fins i tot et va assessorar sobre quines editorials t'havien estafat o li devien diners perquè sí. Tu, a l'hora de fer els teus negocis, no t'afectés o passessis factures.
Sí, bé, més que un assessorament, va ser un adoctrinament involuntari. Jo vaig veure, a través de l'experiència de viure amb ella, de quina manera la tractaven alguns editors, alguns de reputada fama patriòtica catalana. I aleshores deies... quan jo em dediqui això, si m'hi dedico, doncs ja sé a on no haig d'anar a parar. I quan vaig tenir l'oportunitat de començar a publicar, una de les condicions que em vaig posar a mi mateix és intentar, ja dic que hagués pogut passar que no ho aconseguís, evitar tota la llista negra d'editors morosos i mentiders que havia patit la meva mare.
Tu et vas criar en un ambient d'adoctrinament comunista o no? Eren molt dogmàtics els teus pares?
No, i la meva mare menys. És a dir, jo em vaig criar en un ambient molt proper a l'exili, al comunisme, però, com t'ho diria, poso l'exemple de la Lola Flores, saps? O sigui, els fills de la Lola Flores són artistes perquè van viure en aquella casa. però ningú us hi deia, ara has de tocar la guitarra, ara has de cantar, ara has de... No, ja l'ambient et creava. I en l'ambient de casa meva hi havia dues forces molt importants, que era la cultura i el comunisme, no? Però podies triar, de manera que jo vaig triar, que era més divertit, la part de la cultura. També és veritat que la part aquesta del comunisme alguna cosa et deixa, eh? Jo tinc, he tingut un adoctrinament, però no ha sigut a base de sectari, saps? No ha sigut ni dogmàtic ni sectari. Sí. I a més, l'experiència de la dialèctica entre el meu pare i la meva mare, que era un festival, doncs va ajudar molt.
T'insisteix molt en que llegeixis poesia, no, també?
Sí, jo era un gran lector de poesia gràcies a que la meva mare ho era. I aleshores la meva aproximació primer al català, perquè jo no parlava català quan vaig arribar aquí, va ser a través dels poemes, perquè ella em va dir que era més fàcil començar llegint poesia i que m'enamoraria de l'idioma i de les idees i de les imatges. I va tenir tota la raó. I vaig tenir la sort que a casa meva ja vaig començar a llegir Salvat Papasseit, Maragall, Vinyoli, els grans poetes, potser a una edat excessivament jove, però que em va ajudar moltíssim per també a patir aquest procés d'enamorament lingüístic.
Sí, potser és una cosa no molt coneguda a la Teresa Pàmies, però era una gran lectora de poesia i, a més, amiga de poetes. Aquí hem reproduït algunes postals que va escriure la Rosa Leveroni, que són postals realment d'una brevetat absoluta i que són elles mateixes un poema.
I hi ha cartes al Tomàs Garcés, també.
Exacte, sí.
Aquests últims anys la paraula exili ha estat tornada a posar damunt de la taula. Creus que és injust que es comparin els dos exilis, Sergi?
No, injust no. El que trobo que és incorrecte. Sí, o sigui, simplement són incomparables. La condició d'exiliat és bastant fàcil de definir i té molt a veure amb la percepció que té l'exiliat. Per tant, si avui hi ha exiliats que consideren que són exiliats polítics, és absolutament respectable. A mi el que em semblava deshonest i fins i tot obscè i pornogràfic era comparar l'exili dels 600.000 o 700.000 catalans que van passar la frontera caminant en les condicions que ho van fer i la manera com van haver de viure. Això és molt important perquè nosaltres encara vam ser bastant privilegiats dintre de la justesa, no? El que em sembla una aberració és comparar les atrocitats d'aquell exili amb les condicions de l'hipotètic exili actual.
Crec que aquest mes de març es compliran aquests 10 anys de la mort de Teresa Pàmies. Realment el temps passa ràpid. No sé si hi va haver ara l'any Teresa Pàmies, que el 2019 crec que per la pandèmia va quedar tot una mica descapçat després. No sé si això és el colofó final.
Sí, això és una cosa que havia quedat pendent. Va pensar la gent, home, i ara què ve això? Això és del 2019, diguéssim. És un bonus track del 2019. Una cosa que va quedar per tancar, que no vam poder fer per culpa de la pandèmia, i de tota la feina que havia fet la Montserrat, doncs valia la pena. La institució de les lletres ha sigut molt important a l'hora de mantenir el projecte viu i ara, finalment, doncs, ha pogut sortir amb aquesta forma de llibre.
M'agrada escriure, m'agrada rabiosament. Un retrat recollit per la Montserrat Bacardí, un recopilatori de les cartes de la Teresa Pàmies que acaba d'editar la Institució de les Lletres Catalanes i que també podeu trobar. Avui n'hem parlat una estona al suplement amb alguns dels protagonistes col·laterals. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Que tingueu molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, Roger.
Fem una pausa, ens actualitzem de seguida amb les notícies de la Neus Bonet i després el demà ho deixo. Avui acabem a 12:45 perquè tenim futbol. Futbol, final de la Supercopa, Barça Atlètic i passarem el testimoni 12:45 als companys del Tot Gira. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.